Vamos a la última, anem a l'última intervenció. El senyor Francesc Francí, que és cap de l'àrea de Seguretat i Salut del Departament de Governació i Administració Públiques.
Bé, doncs, bon dia a tothom i en primer lloc agrair a la càtedra que hagi convidat, en aquest cas no a la meva persona, sinó a la Generalitat de Catalunya perquè pugui explicar una experiència. I el primer que poder ens pot sobtar una mica és com és possible que una administració pública sigui convidada a parlar d'un tema d'innovació organitzativa i també de gestió de la seguretat i salut. Perquè un podia pensar que les administracions públiques som organitzacions molt, d'alguna manera, històricament conservadores en quant al funcionament, i podíem pensar que no tenim res a dir en temes d'innovació. Però sí que l'experiència que presentarem a continuació d'alguna manera ens donarà a entendre de que alguna cosa s'està movent també en el món de les administracions públiques, i en aquest cas a Catalunya, ja que estem en aquest marc. I la meva presentació té a veure amb una experiència que estem aplicant ja fa 2 anys a l'administració de la Generalitat, que té a veure amb una nova forma del treball, com és el teletreball. Dius només en aquest sentit que poder comencem malament ja la presentació amb la fotografia, no? Perquè si ens mirem la fotografia d'aquests dos teletreballadors, ergonòmicament és totalment contrari al que hauria de ser. Però bé, s'ha posat expressament per provocar una miqueta també la discussió, no? Perquè entenem que no és una manera de teletreballar aquesta, en el sofà de casa, tranquil·lament, i amb la posició que tenen les dues persones. Per què la Generalitat de Catalunya ha fet aquesta experiència amb el que seria el teletreball, i jo em centraré la meva presentació amb els aspectes que tenen a veure amb la seguretat i la salut. No us explicaré el perquè de tota l'experiència, perquè darrere d'aquest pla pilot hi ha altres motivacions, que, com poden ser tot el tema de la conciliació de la vida familiar, i per tant no és un tema de seguretat i salut, però sí que a l'hora d'establir aquesta experiència ens hem trobat que estava molt implicada, i des del mateix moment que es va dissenyar l'experiència va haver una integració a dins de la nostra organització per tal de que preveiéssim quines serien les problemàtiques que podien sorgir en relació a la seguretat i la salut dels treballadors. Per tant, jo puc dir que és un dels pocs projectes a dins d'una administració pública que està integrada a la prevenció de riscos. Vull dir que no hem actuat a posteriori, sinó que en el moment del disseny ja vam estar implicats directament. Jo penso que això és un tema força interessant perquè ens ha ajudat a que aquest projecte, doncs, els resultats siguin bastant positius. Bé, una breu introducció seria en relació a què entenem el teletreball, perquè de vegades tots tenim certes idees. Hem buscat una definició que seria de l'acord marc europeu sobre el teletreball. Llavors ens diu aquesta definició que ens fa que és una forma d'organització i o realització del treball que utilitza les tecnologies de la informació en el marc d'un contracte o d'una relació de treball, en el qual un treball que podria ser realitzat igualment en els locals de l'empresa s'efectua fora d'aquests locals de forma regular. Per tant, en aquesta definició ja ens acota o ens emmarca molt bé el que voldrem dir en teletreball i per què una administració pública pot fer teletreball. Sabeu que les administracions públiques tenim un petit nombre de persones que tenen una relació laboral, contractual, però la majoria tenim una relació o bé funcionarial o bé estatutària. Per tant, vol dir que en la definició donava a entendre que les administracions públiques podem entrar en experiències de teletreball perquè hi ha una relació de treball amb un, en aquest cas, una administració pública que ens contracta. I una altra de les característiques que fa possible el teletreball són les noves tecnologies, evidentment. Si no hi haguéssim les tecnologies de la informació i comunicació, això no es podria dur a terme. i també la naturalesa dels treballs que es poden dur a terme. Perquè, clar, el que ens diu la definició és que han de ser una tipologia de treballs que es poden fer o bé en els locals de l'empresa o bé en un altre lloc que pot ser la casa del treballador. Això també ens acota molt l'experiència en el cas de la Generalitat. Només dius que la Generalitat de Catalunya és l'empresa més important de Catalunya en quant a un nombre de treballadors. Tenim 150.000 treballadors, imagineu-se. D'aquests 150.000 treballadors, només 15.000, i pot semblar, jo dic només, però clar, comparat a 150.000 és un 10%, ens dediquem a tasques administratives, és a dir, a tasques que no són directament amb els usuaris dels serveis públics, sinó que es poden fer utilitzant les tecnologies de la informació. Per tant, la nostra població per fer l'experiència de teletreball ha estat en aquests 15.000 que podien ser objecte de fer teletreball. Dius que les dues experiències que estem realitzant, el total de treballadors de la Generalitat que estan fent teletreball avui, en aquests moments, són de 85 persones. Estem parlant de una experiència pilot, per tant, el nombre no és molt important, però sí que el que estem intentant introduir com aquesta innovació en l'organització del treball. Però clar, el tema del teletreball, a part d'aquests elements que he posat aquí que són necessaris perquè es pugui dur a terme, com és la confiança, la iniciativa, la flexibilitat, la valoració dels resultats, penseu que això és molt important perquè vol dir que hem de canviar la manera de treballar, hem de treballar per objectius, per tant vol dir per resultats. Si no treballem per objectius no podem fer teletreball perquè difícilment podem controlar què és el que s'està fent o quins resultats podem esperar. I també el canvi molt important del desenvolupament de noves habilitats directives. A la nostra organització un dels problemes que hem trobat en un primer moment és la resistència per part dels comandaments a acceptar fórmules de teletreball perquè els semblava que perdien control sobre les persones que tenien el seu càrrec. I clar, no és que es perdi el control, és que hem de desenvolupar unes noves habilitats directives que ens permetin, sense aquest control, diríem, visual, poder també saber els resultats de cert treball. Per tant, amb aquests elements fem l'experiència del teletreball. Però quan estem dissenyant aquesta experiència, la primera pregunta, com que estem integrant també la prevenció, és a dir, compte amb el que fem, perquè ara hem de preveure quines seran les condicions de seguretat i de salut dels treballadors en el teletreball. Llavors, en aquest sentit, aquí ja se'ns va presentar algunes qüestions. La primera, un teletreballador té els mateixos drets laborals que qualsevol treballador. Això no varia. La seva relació contractual amb els drets que genera són la mateixa. Per la qual cosa, i pensant en prevenció de riscos laborals, vol dir que l'empresari també té les mateixes obligacions i les mateixes responsabilitats per tal de garantir en aquest treballador que tindrà una protecció eficaç de la seva seguretat i salut en el treball. Clar, això és teòric, i això com es fa? Problemes que ens podem trobar. Per definició, el teletreball, el treballador treballa a casa seva. Clar, la casa del treballador no és un centre de treball de l'empresari. La casa del treballador és un domicili particular i, per tant, des del punt de vista de prevenció de riscos laborals o des del punt de vista de l'empresari, doncs no podem entrar a casa d'un particular per tal de, per exemple, fer-li una avaluació de riscos del seu lloc de treball a casa seva. Perquè és casa seva. Bé, ho podem fer si ens autoritza a fer-ho, evidentment. Però no podem obligar el treballador a que ens autoritzi a entrar a casa seva per fer una avaluació de riscos. Aquest seria un dels primers elements que teníem problemes. L'altre problema tenia que veure amb les condicions de treball. Qui controla les condicions de treball? Clar, el teletreballador està a casa seva, treballarà doncs, el temps que vulgui, i com fèiem a la fotografia de la presentació. Igual té una taula i una cadira ergonòmica amb totes les característiques que són necessàries, però treballa sentat al sofà o estirat a terra, o bé, si viu a prop del mar, davant de la platja amb el seu portàtil. Llavors, clar, qui controla tot això? De quina manera nosaltres, a distància, podem controlar o podem d'alguna manera supervisar de que aquest treballador pugui estar fent la seva activitat amb garanties de seguretat i salut? I finalment, també hi havia una certa manca de normativa específica. En aquest cas, ens vam basar en una nota tècnica, la 412, que està regulant una miqueta el teletreball i també quins són els criteris d'implantació. Llavors, quines mesures teníem que incidir per intentar garantir tot això? La primera mesura tenia que veure en que era necessari que aquests treballadors que participessin en l'experiència del teletreball tinguessin una informació i també una formació específica amb el que implica treballar amb pantalles de visualització de dades. En aquest sentit, ja la Generalitat de Catalunya ja havíem elaborat una guia de treball amb pantalles, per tant era qüestió de garantir que tots els treballadors que participessin en aquesta experiència doncs haguessin passat per aquesta formació. També hi havia un problema que d'alguna manera, i especialment a les administracions públiques, són aquells riscos emergents que tenim molta pressió sindical per analitzar-los, que seria tots els temes dels factors psicosocials. Què passa amb els riscos psicosocials que pot estar exposat aquest treballador que està en una experiència de teletreball? També hi havia un tema de que ens teníem que assegurar de que aquest treballador pogués seguir accedint al que seria la vigilància de la salut, com una de les garanties que se'ls ha de donar a tots els treballadors. I finalment, també es tenia que aconseguir, almenys encara que fos formalment, una acceptació, una autoresponsabilitat del treballador per tal de dir que aquest treballador que faria el teletreball es comprometia en complir amb totes les condicions mínimes de seguretat del seu lloc de treball. I això se li feia signar en el moment d'acceptar que això ho faria. Clar, era una manera de curar-nos en salut, valgui la redundància, que estem parlant de seguretat i salut, de dir, clar, no podem entrar a casa seva, no estem observant si està treballant bé o no està treballant bé, però almenys que assumeixi responsablement de que ho farà. Després farà el que vulgui, no? Això és ara una altra història, però almenys d'alguna manera li volem treure aquest compromís. A més, també, a part del tema dels riscos ergonòmics, que ja ho hem parlat, el tema de la guia, i aniré bastant de pressa perquè suposo que el temps és d'infart, no? Estan els temes, i m'agafarà un infart a mi, i això tampoc és possible, no? Seria una paradoxa, no? Bé, estan els temes de requisits de seguretat. Podem nosaltres entrar a casa d'un treballador per garantir els temes de seguretat? Imagineu-vos, no? Protecció contra incendis. Clar, és una obligació de l'empresari, l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, encara que allà està pensant en els locals de l'empresari. Però clar, o bé tot el tema d'ordre i neteja, abans ha sortit també en una de les presentacions, no? De dir, aquest treballador, instal·lacions elèctriques, cablejat, si té tisores o té qualsevol altre objecte que està allà, què passa amb tot això, no? Són les preguntes que vam tenir. Però encara n'hi ha més. El tema psicosocial, abans ja ho he dit. Què passa aquí en quant als ritmes de treball, que li pot afectar o no li pot afectar la persona, alternar diferents tasques. Bé, això a casa és més possible, no? Un es pot distreure més, no? Però això són una de les pautes que hi ha que seguir, no? Fer les pauses, o bé un tema que preocupava molt, l'aïllament, no? O bé reforçar els vincles socials. Clar, un teletreballador dependrà de si és tota la seva jornada laboral i tots els dies de la setmana, o si només són uns pocs dies, doncs pot acabar molt tancat en si mateix. Llavors aquest aïllament pot tenir conseqüències psicosocials i tot el tema dels vincles socials entre els seus companys de treball o també entre el seu comandament. Per tant, això eren temes que també en el disseny vam estar molt preocupats. I això sindicalment va sortir aquest tema, per això ho he posat a la transparència. Què passa si un treballador que fa teletreball té un accident a casa seva? Clar, aquest és un gran tema. Les mútues ens ho van dir, de dir, bueno, escolta, què passa si ara aquest treballador està a casa seva i cau per les escales? Això és accident de treball o no és accident laboral, això? Clar, no és ni tindre, perquè no va a la feina.
i no està en el centre de treball i no és inmissió. Clar, llavors nosaltres vam treure una mica pactant-ho amb les mútues, en aquest sentit, d'almenys per calmar una miqueta, perquè no hem tingut cap cas, no? Però en el cas de que hi hagués un accident, de dir, bé, sempre tindrà aquesta consideració d'accident laboral quan podrem veure aquest nexe causal entre l'activitat pròpiament que està fent aquell treballador i l'accident que ha patit, o bé que ha estat durant el temps en què estava també treballant. I aquí, el que dèiem al començament, hi ha un marge de confiança en relació al treballador. Però fixeu-vos que aquest era el marc de disseny que prevenció de riscos vam tenir que entrar i vam que intentar donar alguna solució i alguna proposta. Vist això, doncs vam treure una guia per la introducció del teletreball. Ja sabeu que les administracions públiques som, en aquest sentit, fem guies per tot, documentalment fem molts documents. Bé, doncs vam fer una guia. Aquesta guia teníem molts punts, la podeu veure a internet, al final us poso una adreça perquè si voleu entrar-hi ho podeu veure, però em centraré en el tema de condicions de treball, que és el tema que d'alguna manera ens afecta més des del punt de vista de la presentació que estem fent. Llavors, en aquesta guia, en quant a les condicions de treball, es va establir clarament que primer era un tema voluntari. L'experiència pilot no obligàvem a ningú, sinó que voluntàriament la persona podia escollir fer-ho. Seria per un temps determinat. I dius que l'experiència pilot que tenim actualment en funcionament fan, en general, tots els treballadors 2 dies a la setmana de teletreball. És a dir, de la jornada de 5 dies laborals, només 2 dies a la setmana. Veure una miqueta quins són els resultats que hi ha de tot això. Podia ser reversible en qualsevol moment en dues parts. El treballador podia renunciar si veia que a casa no rendia o que a casa... Si, a qualsevol raó, o també per part de l'administració, si vèiem que els resultats no eren els esperats, podíem dir en qualsevol moment que s'aturava aquesta situació. I hi havia un seguiment i valoració del treball desenvolupat. Per tant, vam canviar també tot el tema organitzacional i també de la cultura dels directius en aquest sentit. Bé, llavors la formalització es va fer amb un document, en el cas dels funcionaris, una resolució del secretari general del departament i en el cas dels laborals, un annex al seu contracte. I en aquest cas, en aquesta resolució o en aquest annex contractual, doncs es marcava el lloc on es realitzaria, un aspecte molt important, perquè si era a casa o podia ser un centre de teletreball, que també podia ser, o bé també tots els temes de prevenció de riscos laborals, que ens interessava que quedessin ben documentats. De prevenció de riscos, què és el que vam establir en aquesta guia i per tant els treballadors han tingut que fer-ho? Formació prèvia sobre utilització de pantalles de visualització de dades, aquest era un tema fonamental. I després hi havia 2 qüestionaris que es tenien que emplenar o per la pròpia organització o bé conjuntament entre el cap del treballador i el treballador que volia fer teletreball. Ara us explicaré breument aquests qüestionaris. I també finalment es va marcar que hi havia aquest dret del treballador, no obligació, dret del treballador, a sol·licitar, si així ho volia, l'avaluació de riscos a casa seva. De fet, només de tota l'experiència d'aquests 85 treballadors, només 2 van demanar que es anés a casa seva a fer-los-hi, a que es mirés el seu lloc de treball, la taula, la cadira i com col·locava l'ordinador i si hi havia la il·luminació que tenia, etc. Bàsicament era això. En quant a l'anàlisi de les característiques de la feina, evidentment, no tota la feina és susceptible de teletreballador o de teletreballar. Per això es va veure clarament algunes preguntes que es tenien que fer. Si era una empresa, una feina, una tasca que estava informatitzada la informació, si es necessitava accedir a un volum important d'informació sense informatitzar, aquí va haver un problema de treure documents de l'administració i endur-se'ls a casa d'un. Clar, això és un problema legal que hem de tenir en compte que no es pot treure originals de documents ni tampoc fer fotocòpies indiscriminadament. Per tant, aquest era un factor. Necessitat d'accedir a equipament no informàtic, això també era una altra qüestió. Necessitat d'espai per desar material i equip. necessitat de contactar de manera presencial amb altres persones, clar, si hem de contactar, imagineu-vos que fem atenció al públic, no podem fer-ho des de casa. Ho hem de fer on el públic ha d'anar per tal de rebre aquest servei, possibilitat d'adaptació del ritme de treball, necessitat de supervisió que es tenia per aquesta tasca i també possibilitat de poder avaluar quantitativament la feina. Clar, i aquí va haver moltes discussions, no? Perquè, per exemple, un pot avaluar una feina si ens dediquem a entrar dades, dades alfabètiques o numèriques. Un pot dir, doncs, miri, escolti, cada dia m'ha de fer tantes, i això és objectivable. Però ara imagineu-vos, com ens ha passat, que demana fer teletreball una persona de l'assessoria jurídica que fa informes. Quants informes pot fer en un dia? Depende. Clar, pot ser que un informe li costi 5 minuts, perquè sigui molt senzill, però pot ser que un informe li costi dies de feina, perquè ha de mirar, enteneu, no? Llavors era una miqueta buscar aquesta fórmula que es pogués quantificar la feina. El qüestionari que es tenia que emplenar, en aquest cas, pel CAP i per la persona aspirant al teletreball. Aquí també va haver molta discussió en el disseny si li deixaven que només ho fes el teletreballador, per tant, llavors aquí hi hauria una gran càrrega de subjectivitat, o bé que ho fes el comandament, que novament hi havia una gran càrrega de subjectivitat. Per això, fórmula salomònica, que ho facin els dos. És a dir, que es posin d'acord el CAP i el teletreballador o aspirant a teletreballador per veure si reuneix aquestes característiques, perquè en funció d'aquestes característiques es decidiria si la persona podia ser teletreballadora o no podia ser teletreballadora per aquestes condicions. Fixeu-vos que hi ha característiques, no entraré a analitzar-les, com la flexibilitat, adaptabilitat, autodisciplina, independència, no l'entenem políticament, sinó independència en el sentit de que no necessiti d'estar constantment consultant el que ha de fer, sinó que tingui doncs, capacitat per poder prendre decisions, dinamisme, capacitat per treballar sense supervisió ni control continuat, capacitat de comunicació, capacitat d'organització, capacitat de gestió del temps, capacitat per solucionar problemes, coneixement de la feina, coneixements de l'organització, possibilitat de destinar espai domiciliari a lloc de treball, existència d'un entorn familiar positiu i voluntat per assumir el teletreball. Per tant, això es reunien el CAP i la persona aspirant a teletreballar i emplenaven això, arribaven a un consens, perquè un es podria dir, no, jo tot ho poso això molt alt perquè em donin el teletreball. En canvi, el CAP podia dir, bé, en aquest aspecte jo considero... En fi, es tenia que negociar aquest aspecte per tal de que fos un èxit l'experiència. I després també hi havia un qüestionari que era molt més, jo diria, poc tangible, però que almenys també ens donava certes garanties de que el lloc de treball del treballador a casa seva doncs reunia unes característiques mínimes perquè es pogués fer teletreball. No? Llavors aquí explicàvem des dels temes de l'espai físic, el tema de col·locació de pantalla, del lloc de treball, il·luminació, el tema de mobiliari ergonòmic o no ergonòmic. Fixeu-vos que en aquesta experiència pilot l'administració de la Generalitat no ha posat ni a l'equipament informàtic ni a l'equipament mobiliari per fer teletreball, perquè és voluntari. Per tant, vol dir que el teletreballador que ha volgut fer-ho ha tingut que aportar això en aquest sentit. No hi ha hagut una despesa per part de la Generalitat. I també veure tot el tema de qüestions de seguretat, com seria cablejat, el tema d'utilització de lladres o per als aparells elèctrics, inclús de conducta, no? En relació a si desconnectem els aparells o no, per almenys tenir una mínima garantia de que les condicions de seguretat s'estaven complint. Bé, llavors es va tirar endavant el pla pilot. El primer pla pilot van participar 51 persones, i ara aquí aniré molt de pressa perquè suposo que ja les alarmes han saltat a tot arreu. I llavors en aquest seguiment del pla pilot es van fer unes enquestes per veure exactament com havia anat, quina era la percepció. Aquestes enquestes són del sistema de 360 graus, és a dir, es va fer l'enquesta al teletreballador, es va fer l'enquesta al comandament i es va fer l'enquesta als companys de treball. Perquè, clar, pensem que des d'un punt de vista psicosocial una experiència com aquesta té aquests efectes. Per tant, volíem veure la visió des de les tres perspectives. I podem dir-vos que el resultat de l'enquesta, i em penso que si us en passava la documentació ho teniu, han estat bastant positives.
Per exemple,
quan es parla, en una de les preguntes, un dels resultats que sortia, no? Si es havien fet canvis en el domicili per poder teletreballar. Vull dir, aviam, això se li preguntava en el teletreballador. Doncs fixeu-vos els resultats. No? Vull dir que el 60% van considerar que no havia fet cap canvi. Jo no sé si això és bo o dolent. Però almenys van fer l'experiència sense fer cap canvi i només un terç havia fet pocs canvis. I en aquest cas només tres treballadors havien dit que havien tingut que fer bastants canvis en el seu lloc de treball. Per tant, vol dir que el missatge havia arribat d'alguna manera, encara que almenys pel resultat de l'enquesta semblava que no feia falta grans canvis en les infraestructures de la llar d'una persona per tal de poder fer teletreball. El tema de si havia sol·licitat que hi anés el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, el tema de l'avaluació. Veiem que els resultats van ser espectaculars, no? Ningú va demanar, a excepció del cas del Departament d'Interior, que tenien un pla de perfil específic que van haver, en aquest cas, 5 teletreballadors que ho van demanar. Però vol dir que, en aquest sentit, els treballadors van considerar que la seva casa era casa seva i, per tant, no veien cap necessitat de que hi anés algú extern a fer-los una avaluació de riscos del seu lloc de treball. Si havia respectat els criteris de prevenció, bé, doncs la gran majoria, fixeu-se, ens havien dit que sí, que els havien seguit tots, ens ho hem de creure. De fet, no hem tingut, almenys accidents, no hem tingut. El que no sabem si tindrem alguna patologia posterior, no malaltia professional perquè no existeix, però sí algun resultat lesiu, no? Que això queda diferit en el temps. Però en principi diu que havien seguit tots i només van haver un percentatge, encara que és un 10% en el cas dels homes i un 7% o quasi un 8% en el cas de les dones, que no havien fet servir cap de criteri. Bé, això també és una miqueta alarmant, no? De dir, especialment els homes, es veu que ho tenim molt superat tots aquests temes, no? I el resultat ens dona això. I pel que té a veure amb la salut, millora de la salut, quina percepció tenien els treballadors? Doncs que, fixeu-vos, hi ha un percentatge important, un 45% pràcticament, que diu que ha millorat molt o ha millorat. Clar, és molt subjectiu això. Però que almenys hi havia aquesta percepció de que quasi un 50% entenia de que havia millorat. Bé, jo crec que des d'un punt de vista prevencionista això també és una dada important, no? Encara que més de la meitat diu que no havien notat cap diferència, no? Que seria el més normal, que no es notés cap diferència. Però bé, que una cosa important, almenys per les raons que li havien motivat a fer teletreball, havia notat poder menys estrès. Ara imagineu-vos, hi havia moltes persones de l'experiència que tenien que fer llargues distàncies per anar a la feina. Clar, això, a part de la dedicació de temps, crea cert estrès en la persona. Per tant, que dos dies a la setmana no tingués que agafar el tren i estar una hora de tren per treballar, doncs això és una millora no solament de la qualitat de vida, sinó també amb la salut de la persona. Per tant, això, i l'important és que ningú va dir que havia empitjorat la seva salut. És bo. Jo penso que és una bona notícia que almenys ja sabem que el treball no és bo per la salut, però almenys el teletreball no empitjora la salut, cosa que també s'ha de tenir en compte. Estats d'ànims, que és una altra de les preguntes que es havia fet. Doncs bé, aquí també trobem que hi ha certes diferències perquè hi ha algunes que sí que havien tingut que havia augmentat, encara que poquet, la majoria que es havia mantingut igual, però també que alguns havia disminuït. Per tant, això també són dades que ens ajuden des del punt de vista dels temes psicosocials, no? De veure també en quins aspectes hauríem d'actuar a l'hora de fer front en aquestes circumstàncies. Valoració general de l'experiència. I aquí ja acabarem, encara que hi ha alguna transparència més. Doncs fixeu-vos que en aquest cas els números han sortit bastant bé, no? Des de totes les perspectives. Fixeu-vos que amb aquesta escala de 1 a 10 els treballadors ho han valorat molt positivament. Els responsables o els caps que en un primer moment van tenir molta resistència en acceptar aquesta nova fórmula de treballar, doncs ho han vist doncs no tan bé com els treballadors, però déu-n'hi-do, no? Un notable alt, no? En aquest sentit de que veuen que l'experiència és bona, i veiem que també els companys de treball no s'han sentit perjudicats en el tema, sinó que ho valoren positivament, i per tant vol dir que no ha tingut un efecte en el clima laboral d'aquella unitat directiva que hi havia algun treballador que estava fent aquesta fórmula del teletreball. Clar, poder, ho havien demanat dos, amb un se l'havia donat i amb l'altre no se l'havia donat, i això podia causar algunes diferències, però en general veiem que els resultats són positius. Davant de tot això, l'altra pregunta, si estarien disposats a continuar amb aquesta experiència? Doncs la majoria, ja veieu, també es demostren que sí, amb les mateixes condicions. Per tant, vol dir que no era a temps complet, sinó que era només dos dies a la setmana. Per tant, l'experiència havia demostrat que el teletreball a temps parcial doncs ajuda molt en l'organització. I finalment, ja les conclusions d'aquest pla pilot, i per això aquest pla pilot l'hem prorrogat i ara ja estem en el segon pla pilot. Suposo que algun dia passarem de plans pilot i passarà a ser de definitiu, però ja sabeu que en aquest país, i més en les administracions públiques, tots són provisionalitats, transitorietats i plans pilots, perquè canviar tot això costa el seu amb organitzacions especialment grans com la nostra. Doncs fixeu-vos que en aquest sentit doncs, les conclusions totes són positives, de que volem continuar amb aquesta línia, no? Perquè hi ha un interès gran, per exemple, del personal teletreballador que vol millorar la seva salut durant aquest període, i per això s'han d'aplicar encara més mesures de formació en prevenció de riscos, em centro en les més importants, no? No hi ha hagut incidències en el tema del que serien els aspectes més tècnics, el tema de protecció de dades, el tema de documentació, o bé en tot el seguiment i l'avaluació del pla per part dels supervisors. I també vol dir que el personal de teletreballador ha incrementat la seva capacitat per organitzar-se. Jo crec que aquest és un element també molt positiu. I també el personal supervisor ha percebut més motivació i rendiment. I es posa un comentari de enquestes que va sortir, de que aquesta resistència que hi havia inicialment, doncs semblava que no, que ara veien que això no era tan dolent, sinó que semblava que era molt positiu. I les relacions personals dels teletreballadors amb supervisors, companys, s'han mantingut igual durant el teletreball, per tant no hi ha hagut cap problema ni canvis en la integració del grup ni en les relacions que es havien produït. I una de les coses que es va discutir quan es va fer la preparació, el disseny d'aquest pla, era veure si els comandaments podrien fer teletreball. Que els sindicats deien que no, però això ja és normal, perquè els sindicats sempre estan en contra per definició dels comandaments, però com els comandaments deien, home, jo per què no puc fer teletreball? Jo no tinc que estar sempre en el despatx mirant com treballen els altres o fent la meva feina al despatx. Llavors s'ha comprovat que no es valora negativament. Per tant, ara al segon pla pilot ja tenim algun comandament que està fent teletreball, cosa que jo penso que també és significatiu. Bé, necessitat d'incorporar la flexibilitat en la distribució de la jornada del teletreball, formació prèvia al projecte facilita a l'organització la supervisió, cal millorar el procés selectiu, amb això sí que hem d'entendre que hem d'acotar una miqueta més el barem de puntuació de per què una persona se li dona teletreball i per què una altra no, perquè aquí hi havia aspectes de residència, aspectes de càrregues familiars que tenien molt de pes i poder per mesures de conciliació n'hi ha d'altres. Per tant, el teletreball hem de buscar altres elements que ens ajudin a baremar, i la valoració general de tots els agents implicats ha estat d'un notable. I anant molt de pressa, ho sento, però si voleu més informació, teniu aquí l'adreça on podreu trobar tota la documentació exhaustiva de la guia i també de la valoració de la primera prova pilot, els resultats que hi ha hagut, i ara a finals del mes de maig d'aquest any també iniciarem la valoració del que seria el segon pla pilot. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Francí.